Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Ecos todavía de algunos de los titulares que nos dejaba ayer la entrevista con la líder del PSPB-PSOE dels Poblets, Carolina Vives, en esa entrevista mantenida en este mismo informativo. No dejará el acta de edil ni su credencial, defendía los motivos de la presentación de la ya fallida moción de censura. Tenía palabras también hacia el alcalde José Luis Mas y hacia la edil Eva María Candel y lamentaba la falta de respaldo de su formación a nivel comarcal. Más política. Eso sí, al margen, con la entrevista por el nuevo curso político con el alcalde de Benissa, diputado provincial de Carreteras y coordinador comarcal del Partido Popular, Arturo Poquet, entrevista que vamos a mantener con nuestro compañero también, Kevin Carrió, a dos voces. Será en unos minutos. Antes, nuestros titulares de portada. El Partido Popular de Denia denuncia la mala gestión de María Josep Ripoll, edil de territorio, respecto a la paralización del proyecto del Bosque de Diana. Para los populares, este último se suma a otros proyectos tales como la Glorieta, Plaza María Hervás y el Castillo de Denia. El PP exige responsabilidades políticas y reclama soluciones efectivas ante las oportunidades perdidas y los fondos mal gestionados. Más en Denia, se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para los comercios de barrio que quieran participar en la segunda edición de la campaña Barrival, una iniciativa organizada por la Concejalía de Comercio de Denia con el objetivo de dinamizar y potenciar la actividad económica del comercio local. En esta ocasión, la campaña se centrará en Saladar y Diana. El Ayuntamiento de Ondara ha decidido garantizar la gratuidad total de la Escoleta Infantil Municipal durante el próximo curso, asumiendo los gastos no cubiertos por la Consellería de Educación. Estos incluyen la financiación de servicios complementarios, como la escuela matinal, la extensión horaria y el comedor, con un coste de 4,5 euros diarios solo para los alumnos que utilicen este servicio. Rosana Marí es la edil de Educación.
Durante el curs 25-26, l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys en l'Escoleta Infantil Municipal d'Ondara serà totalment gratuïta en l'horari lectiu, que abarca de 9 a 12 i de 3 a 5, gràcies a les ajudes de la Generalitat Valenciana. Aquesta mesura ve regulada per l'ordre 14/2024 i la resolució del 23 de juny de 2025, que permet que les famílies no hagin de pagar ni matrícula ni assistència durant l'horari educatiu establert. Tanmateix, dir que l'Ajuntament, a través de Simma, assumirà les despeses que no cobrís la Conselleria, garantint així que cap família hagi de fer front a cap cost complementari.
El Ayuntamiento de Calp ha dado el primer paso en su camino para conseguir el reconocimiento como destino turístico inteligente, un modelo promovido por la Secretaría de Estado de Turismo a través de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Y la octava edición de DNA Festival Gastronómico de Denia llega con novedades. Durante los días 27 y 28 de septiembre, el Paseo de la Marineta Casiana de Denia vuelve a convertirse en un gran lienzo donde la gastronomía dialogará con el arte. El gran estreno es el escenario Ciudades Creativas, donde van a participar, entre otros, chefs de Japón, Camerún o Líbano. Y completamos titulares de portada con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a desearle la mayor de las suertes a esa selección de la Comunidad Valenciana de pelota que está ahora mismo jugando en tierras belgas, porque hay algunos pelotares muy cercanos a diferentes clubes de nuestra comarca, como Alma Country o Arnau Mas, que pertenece al club de pilota Ondara, como Félix Peña Rubia y Rubén Teruel, del club de pilota Benerbecho Oliva, o como Joan Armona, que pertenece al club de pilota La Guarda. También les vamos a hablar de esos dos programas que van a comenzar desde ya prácticamente, que pone en marcha la Concejalía de Deportes y de Salud Pública, Denia Moviment y Denia Anda. Y hablaremos de baloncesto, porque el club Basket y Fascal sigue cerrando su plantilla, ha renovado a Raúl González y también a Martínez, un base que llega procedente del club básquet Elche después de que se hubiese formado en la cantera del conjunto calpino.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 900-578-42-42.
Y ahora damos la bienvenida a Arturo Poquet, alcalde de Benissa, pero antes de entrar en la política nos van a permitir que hoy recordemos que hace 6 años que nos dejó Vicent Balaguer, activista cultural y político dianense, locutor de la 92.5 de la FM y colaborador del semanario Canfal y Marina Alta durante muchos años, también fue corresponsal de las provincias. Nacido el 1 de diciembre de 1929, fue un hombre comprometido, escritor, investigador, historiador, amante del teatro, de la poesía. A nivel político fue concejal de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Denia entre los años 1983 y 1991 por Unitat del Poble Valencià. Previamente había formado parte de la candidatura de Izquierda Republicana. Persona vinculada a la cultura, formó parte del grupo de teatro Llebeig, estuvo implicado en la Mostra de Teatre Ciutat de Denia y en diferentes colectivos de danza. Publicó varios libros, Denia la postguerra, Vivències i documents, Denia personatges populars i El xiquet que es del Sanz difícils. A nivel deportivo formó parte de la Peña Cultural y Esportiva y al nivel ecologista del Grupo Ecologista Mongó. En 2007 fue reconocido por el Ayuntamiento como hijo predilecto de la ciudad en reconocimiento a su contribución a la recuperación y difusión de la historia de la ciudad. En abril de este mismo año, con motivo del Día del Libro, la Biblioteca Pública Municipal le rindió homenaje durante la presentación de la reedición de su libro Xiquets dels anys difícils de la República al franquisme, coordinada por la archivera municipal Rosa Cesser. También durante aquel mes, el de abril, se presentaba en sociedad oficialmente la recién creada Associació Cultural i Republicana Vicent Balaguer, integrada por Dolors Alexandre, Javier Ruiz Chin, Mario Pásero y Víctor Baeta. Entre sus objetivos, pues no hay otro como preservar el legado de este activista cultural y político dianense.
Atención, ¿quieres ser Policía Nacional o Guardia Civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de Policía Nacional y 3.118 plazas de Guardia Civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Política escena en este espacio informativo. Con el inicio del nuevo curso político este mes de septiembre queremos conocer los planes y prioridades para este nuevo periodo de nuestro invitado de hoy. Por cierto, Kevin Carrió, buenas tardes. ¿Quién nos visita?
Muy buenas tardes, Miriam. Pues sí, porque hoy nos visita el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ya que el sur de la comarca vive un verano intenso, culturalmente hablando. Mostra de curs de Moscatell, Benissa en curt, dos de esos ejemplos claros, pero también momentos vitales que también se han visto con problemas que hemos tenido en prácticamente toda la comarca, con un problema que es recurrente, además, esos vertidos ilegales, en el cual Benissa también está trabajando activamente para intentar suplirlos. Por ello, Arturo, pues muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Miriam.
Bueno, antes de entrar en la materia política local, si nos permites, Arturo, la situación política de estos días viene marcada por esos acontecimientos que se han sucedido en els Poblets, tras la presentación de la fallida ya moción de censura, pero sobre todo ese giro, ¿no?, político que se ha producido esta semana con, bueno, pues ese rechazo de la edil socialista Eva María Candel, desmarcándose de la moción de censura e integrándose dentro del equipo de gobierno local dels Poblets. Por tanto, pues los números ya no salen para que la moción de censura salga adelante y, bueno, los firmantes de la misma pues han comentado ya que no acudirán a ese pleno que se ha convocado, de hecho, para el 10 de septiembre. Valoración de todo lo que ha ocurrido, de esta situación política en els Poblets, como coordinador, ¿no?, como alcalde del Partido Popular.
Bueno, sí, ve este inici de curs polític ve marcat per esa moció de censura que es va presentar en els Poblets. Jo sempre, com a coordinador comarcal, des d'un primer moment, sempre he manifestat el mateix missatge, el Partit Popular en els Poblets, que és la tercera força allí, en ningú moment, i baix ningú concepte, ha buscat esta moció de censura. Evidentment, i això ha quedat evident en el moment en el que també l'actual alcalde de Compromís, José Luis, pues, va fer unes declaracions en les quals manifestava que, evidentment, havia pues, una mala relació entre el regidor del PRE i l'actual alcalde, bueno, entre altres coses, assumia competències que no li corresponien. I jo sempre des d'un primer moment vaig dir que els que tenien que donar explicacions és els que havien motivat i iniciat aquesta moció de censura. Entre altres coses, perquè fa 2 anys, a principi de legislatura, s'arriba a un acord, es dona a l'alcaldia, i què ha passat per a que 2 anys després aquesta habilitat s'hagi trencat. En tot moment el Partit Popular en els poblets el que ha pretès és que haguera una governabilitat i donar una estabilitat, i en aquest sentit ens vam sumar a aquesta moció de censura, perquè per damunt dels projectes personals jo trobo que estan els interessos dels veïns i veïnes dels poblets. Una moció de censura que jo vull recordar que va ser signada per tots els regidors del grup socialista davant notari, i que, per motius que algú tindrà que explicar, pues una regidora que estava dins de les llistes del grup socialista, però com a independent, dies després es tira en darrere. Quins motius hi ha, jo trobo que es veurem molt en breu plaç de temps. Entre altres coses, el mateix dia que es fa públic que aquesta moció de censura no va prosperar, el mateix alcalde manifesta que la vol incorporar dins de l'equip de govern. Jo trobo que està clar i és evident que és el que ha passat en este cas.
Puc passar factura esta situació als regidors del grup municipal del Partit Popular en els pobles, trobes?
Bueno, això es veurà d'ací 2 anys, que és el que queden per a les eleccions. Nosaltres el que hem intentat ha sigut ser útils. Jo sóc conscient de que un govern en minoria és molt difícil de gestionar, i a més jo ho he patit en primera persona en Benissa. El Partit Popular en Benissa, en la legislatura del 2015, van començar governant, i a meitat de legislatura, a finals del 2016, es va instar a un canvi de govern, aprofitant la dimissió d'aquell entonces l'alcalde Juan Bautista Rosselló, i el greu va ser és que es va buscar una majoria per a poder desbancar l'alcaldia al Partit Popular, que havia sigut àmpliament el que havia guanyat les eleccions, però no es va buscar una majoria per a tindre una estabilitat en el que quedava de legislatura. Prova d'això és que durant 3 anys no es van poder aprovar ningun pressupost, que és el document més important d'un ajuntament, i prova d'això és que per responsabilitat política en aquesta final o en aquest tram de legislatura, si es van aprovar documents tan importants com poder ser la RPT, la UEPT de l'Ajuntament, va ser gràcies a la responsabilitat del Partit Popular, que es va recolzar.
Sí, et pareix, Kevin, aprofundim en temes més locals de la política de Benissa.
Sí, en temes més locals, Arturo, ja ho parlàvem en aquesta introducció, per exemple, tenim aquests vertits il·legals que tant han afectat al municipi. En aquest sentit, com heu vist ara que ha passat l'estiu i que suposa que ja la massificació ha anat a menys, com veu aquests vertits? Continuen havent problemes?
Sí, trobo que és una problemàtica que tenen tots els municipis, i evidentment els municipis que són turístics o que en el període estival incrementen la seva població. Si fem una comparativa, i això també ho hem pogut veure a través de la mercantil pública Benissa Impuls, sí que este any, a pesar de que segueixen havent vertits il·legals, han disminuït en relació a l'estiu passat, però no obstant això, sí que és cert que segueixen havent, i això també, la imatge que es dona per a un municipi turístic, no és res agradable. Per tant, des de l'Ajuntament i també des de la mercantil, s'estan posant mitjans per a intentar pal·liar aquesta situació. Entre altres coses, hi ha una coordinació molt estreta amb la policia local de Benissa. Recentment es van adquirir 3 drons que d'alguna manera estan fent un paper molt important, i a través d'aquests drons i de determinades accions s'està minvant i s'estan posant sancions. No tenim ningú ànim recaudatori, però sí que un ànim de que aquestes conductes incíviques deixen de produir-se.
A més, també tenim una altra pàgina més política dins de l'Ajuntament de Benissa, en concret amb grups de l'oposició, com Reinicia en Benissa. Fa unes setmanes ja van tindre l'ocasió, Arturo, de parlar sobre esta transparència, no?, que denuncien que falta a l'Ajuntament, que diuen que no hi ha accessos a aquests documents, i vosaltres vau oferir que tornarà a demanar aquests documents, que en principi, segons ells, no estaven aconseguint. En quina situació esteu ara en l'oposició?
Bueno, és que aquestes manifestacions no són reals, vull dir. quan té algun regidor, i així ho estipula la llei, demana accés a un expedient, hi ha obligació de donar-lo en el plaç de 5 dies, i si no es compleixen aquests 5 dies, estem parlant perquè és algun expedient que és molt antic i està en l'arxiu municipal i està que anar-hi, i l'arxiver, el responsable de l'arxiu, pues, té que anar-hi a localitzar-lo, que moltes vegades no és una taxa fàcil, però realment quan es demanen accés a qualsevol dels expedients hi ha una obligació legal i així no s'està fent.
Continuant amb temes locals de Benissa, un dels projectes emblema, podríem dir, és el centre de dia, futur centre de dia. M'agrada sempre preguntar-te, Arturo, en quin moment ens trobem d'aquest projecte?
Bueno, sí, sempre que he vingut així a la ràdio a parlar del centre de dia, perquè probablement és el projecte de legislatura, el projecte més important, i sí que n'hi ha una tasca darrere, una tasca molt costosa que no es veu. Jo recordo sempre que això s'inicia l'any 2022, estem en el 25, ja en l'últim tram del 25, i a pesar de que pareix que anem passet a passet, però, bueno, s'estan aconseguint ja moltes coses. Ja tenim la cessió de competències per part de l'Ajuntament, centres de dia són competències impròpies, depenen de la conselleria, s'ha treballat molt per atendre aquesta cessió de competències i ara estem en una fase de la redacció del projecte per a que el centre de dia siga una realitat. Estic jo personalment centrat en aquest projecte perquè crec que és de vital importància. Cada vegada més les nostres persones majors requereixen o necessiten per a tindre, pues, una vida el més òptima i el més llarga, pues, requereixen d'aquests cuidaus, que en aquest cas el centre de dia és un centre sociosanitari necessari per a les nostres persones majors. Entre altres coses també perquè el centre de dia més pròxim en aquest cas està en el municipi de Teulada i hi ha una cua d'espera molt gran. Per tant, trobo que és una necessitat imperant i des de la conselleria, des de la pròpia consellera, vicepresidenta del Govern Valencià i la Secretaria Autonòmica són conscients i estem treballant conjuntament per a que sigui una realitat el més possible.
També com a diputat provincial de carreteres, bueno, què ens pots contar respecte a aquests projectes, no?, i aquests plans de diputació per a la nostra comarca, per a la Marina Alta? Alguna prioritat per a les nostres carreteres?
Bueno, jo sempre dic que l'àrea de carreteres és una de les àrees més importants de la Diputació i és una de la que més pressupost contempla des del pressupost de la Diputació d'Alacant, entre altres coses perquè un dels majors patrimonis de la Diputació és la red viària de carreteres de la nostra província. Són més de 1.000 quilòmetres que n'hi ha que mantindre, que n'hi ha que tindre en bon estat, per una qüestió també de seguretat i també per una qüestió d'operativitat i de cohesió a través de les vies i cohesió dels nostres municipis. Aleshores, són moltes línies de subvencions que dona la Diputació i s'aproven en caràcter bianual tres plans, el pla peatonal ciclista, el pla de millores i el pla d'accessos, i en aquests plans que ja han sigut aprovats, com és el del 2025-2026, la comarca de la Marina Alta, pues, està, pues, representada i té unes inversions molt importants. A pesar de això, també hi ha un contracte de manteniment anual que és de vora 100 milions d'euros que també, pues, es fan inversions necessàries en tota la nostra red provincial per a millorar i cohesionar el nostre territori.
I ja que parlem també a nivell provincial, bueno, pues estos conflictes polítics, no?, que ha hagut, podríem dir, o enfrentament polític, no?, pel tema del Plan Más Cerca.
Sí, el Plan Más Cerca, pues, és un plan que mai està dins de lo que és el pressupost municipal. Com bé sap, pues, des de l'any 2020 i com a conseqüència de probablement la major crisi sanitària de la nostra història recent, a través de la Unió Europea i ratificada després pel govern d'Espanya, es van eliminar les regles fiscals i això va suposar que els remanents que tenen les administracions, tant els ajuntaments com en aquest cas la Diputació, pues, estaven alliberats i es podien utilitzar. A dia d'avui, els remanents que té la Diputació d'Alacant, estem parlant de 250 milions d'euros, que una vegada en l'any 2025 s'han posat en marxa una altra vegada aquestes regles fiscals, pues, no es poden utilitzar. Per tant, en aquest 2025 el Plan Más Cerca ha sigut de 16 milions d'euros, quan en anys anteriors ha sigut molt superior perquè es podien utilitzar utilitzar aquests remanents. Nosaltres el que hem fet hem estat a través d'una moció que es va presentar en la pròpia Diputació i en molts ajuntaments també s'ha fet, perquè això afecta a tots els ajuntaments, siga del color polític que siga, és que s'alliberen aquestes regles fiscals que tenien el seu sentit en el seu moment, però que a dia d'avui és incomprensible que municipis i administracions supramunicipals com la Diputació tinguin uns diners i no puguin utilitzar-los. En el cas meu i en el cas de Benissa tenim uns remanents per import de vora 10 milions d'euros i per a mi és molt difícil explicar als meus veïns que, a pesar de tindre 10 milions d'euros de remanent, ser un ajuntament que està, no té absolutament ningú deute, no poder utilitzar aquests remanents per a fer les inversions necessàries. Jo trobo que és una norma que va sorgir en l'any 2002, quan les administracions, moltes d'elles i molts ajuntaments, tenien unes deutes molt elevades i havia que contindre aquesta deuda, però a dia d'avui, aquesta llei que es va aprovar, la llei Montoro, s'ha convertit en la llei Montero i trobo que no té absolutament ningú sentit.
Dosificació perfecta, like a Bosch, mientras cuido del planeta. Like
lavadora Aidos con autodosificación inteligente. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Encuéntrala en Electrodomésticos Pineda en Denia, Moraira, Ondara y Javea. Bosch.
Más política, pero mirando hacia Denia, donde el Partido Popular denuncia públicamente la incapacidad y la falta de rigor de la edil de territorio, María Josep Ripoll, que vuelve a poner en riesgo el futuro de la ciudad con su nefasta gestión, palabras textuales. Y tildan también de fiasco histórico esa paralización del Bosque de Diana, el gran pulmón verde prometido a la ciudadanía que se queda sin los 2 millones de euros de las ayudas europeas Next Generation, señalan, aunque, como ya informara la propia edil María Josep Ripoll en esta redacción informativa, no se pierden esos fondos Next Generation, sino que se van a reinvertir en otras actuaciones, como por ejemplo en el mantenimiento de la Vía Verde. Para los populares, otros ejemplos de mala gestión durante esta legislatura en el departamento que dirige María Josep Ripoll son proyectos como la Glorieta, la Plaza María Herbás o el Castillo de Denia. Desde el Partido Popular exigen responsabilidades políticas inmediatas y también piden al equipo de gobierno que explique a la ciudadanía cómo piensa recuperar la confianza y, sobre todo, los millones de euros perdidos por culpa de la desidia y el descontrol de María Josep Ripoll. Y también en la página política local, pero más de política municipal, se ha abierto ya el plazo de presentación de solicitudes para los comercios de barrio que quieran participar en la segunda edición de la campaña Barrival, una iniciativa organizada por la Concejalía de Comercio a través de AFIC Creama, con el objetivo de dinamizar y potenciar la actividad económica del comercio local. En esta ocasión, la campaña se centrará en los barrios Saladar, en la zona donde no se entró en la primera edición, y el barrio Diana. Con un presupuesto total de 5.000 euros, la campaña distribuirá 270 cupones digitales que la ciudadanía podrá utilizar en establecimientos adheridos. Los bonos se repartirán de la siguiente forma: 20 cupones de 50 euros, 150 cupones de 20 euros y 100 cupones de 10 euros. Los cupones se descontarán íntegramente en una única compra y el gasto deberá ser igual o superior a su valor. El calendario de la campaña prevé la inscripción de comercios interesados del 3 al 12 de septiembre. Después del 25 de septiembre al 5 de octubre se abrirá el plazo para que la ciudadanía solicite su participación en el sorteo de los cupones a través de la APP de Denia. El sorteo tendrá lugar el 10 de octubre y a partir del 13 y hasta el 27 de octubre se podrán utilizar los cupones en los comercios participantes. María José García, edil de Comercio.
Continuem amb esta segona campanya de Barrival als barris del Saladar i Diana. Volem animar a tota la ciutadania a inscriure's i participar en el sorteig de cupons i també convidar els comerços de la zona a sumar-se a aquesta iniciativa. Entre totes i tots podem donar vida als nostres barris i reforçar el comerç local, que és el que ens acompanya cada dia i fa ciutat. La primera edició va ser molt positiva i estem segurs que està també. Però esperem a Barrival, perquè el teu barri val.
Y en Ondara, el Ayuntamiento, mediante la empresa municipal Sinma, ha decidido hacerse cargo del 100% de los gastos de la escoleta infantil municipal, que no son financiados por la Conselleria de Educación. Nos explica más la edil del área, Rosana María.
¿Qué pasa amb els serveis complementaris? Dic serveis complementaris, l'escoleta matinera, que va de 7:30 a 8:30, i l'ampliació horària de migdia de 12 a 1:30, com així l'horari de menjador de 1:30 a 3. Aquests serveis no estan inclosos en les ajudes autonòmiques, però amb tot això l'Ajuntament d'Ondara ha decidit finançar íntegrament l'escoleta matinera i l'ampliació horària i subvencionar parcialment el menjador per facilitar la conciliació familiar i laboral.
Con esta decisión tomada previamente consulta con todos los portavoces de los grupos políticos municipales que han expresado su apoyo a las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente al sobrecoste de los gastos que no abona la Consellería, los representantes políticos han reconocido el impacto económico que supone esta medida para las finanzas municipales. Desde la Concejalía de Educación se ha destacado que este curso será de transición y que de cara al próximo año se trabajará en la definición de las nuevas fórmulas para garantizar la sostenibilidad del servicio.
¿Qué pagarán? Aquell que es queda el menjador pagarà el preu de la minuta, que són 4,50 euros per dia, amb un total de 80 euros al mes com a màxim. Com sabrà la gent que s'aplica? Quin preu és el que s'aplica? Pues cada mes, en el rebut del servei, s'indicarà clarament quina part del cost està finançada per la Generalitat i quina per l'Ajuntament, segons l'edat de cada alumne. On es pot consultar més informació? Doncs es pot accedir a la normativa completa a través de la web de la Conselleria d'Educació i per a qualsevol dubte, tant l'escoleta infantil com el Departament d'Educació de l'Ajuntament estan a la disposició de tota aquella persona que vulgui saber-ne més.
Y en Calpe, el Ayuntamiento ha dado el primer paso en su camino para conseguir el reconocimiento como destino turístico inteligente, un modelo promovido por la Secretaría de Estado de Turismo a través de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Con este objetivo, el municipio ha iniciado un proceso de diagnóstico que evaluará diversos aspectos clave de su infraestructura y gestión turística. Mireia Ripoll es la edil de Planificación Turística.
Calpe es miembro de la red DTI de la Comunidad Valenciana desde ya fa anys. Recentment, l'Ajuntament de Calp ha firmat un contracte amb Segitur per formar part també de la red DTI espanyola. El passat dimarts ens reuniren per començar a donar els primers passos en el diagnòstic, que és la primera part d'aquesta adhesió. Amb aquesta adhesió al sistema d'indicadors pretenem millorar la governança del nostre municipi com a municipi turístic i fer-lo cada vegada més sostenible en totes les seues àmbits econòmic, social i ambiental.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Javea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Buenas tardes de nuevo, Javier.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Vamos con una noticia que mucho tiene que ver con deporte y salud. De hecho, es un programa que van a poner en marcha las concejalías de deportes y de salud pública de Denia. Concretamente son dos programas, uno Denia en Movimiento. Es algo que ya se pudo realizar la temporada anterior. Va a comenzar este próximo lunes 8 de septiembre, pero vamos a conocer en qué consiste y cuál es el objetivo de estos programas en la voz del propio concejal de deporte, el Valen Alcalá.
Des de les regidories d'Esports i Salut Pública, junt amb els centres de salut de Dénia, volem incidir en la salut i el benestar de les persones, tant per prescripció mèdica com per voluntat pròpia. Són activitats gratuïtes per caminar i fer esport d'una manera amena i saludable. Este any, a més, portem coses noves, com és l'ampliació a la xara de la xara Camina i Jesús Pobre en Jesús Pobre Camina. Animem a participar a totes i a tots perquè la salut es viu millor si la compartim.
I toda la suerte del mundo para nuestros pilotaris que están disputando en tierras belgas ese campeonato europeo joven de pelota a mano. Allí están Alma Contrilla, Raumar, representando al club de pilota valenciana de Ondara, a Félix Peñarrubia y a Rubén Teruel del club de pilota Beniarbeche Oliva, y Joan Arbona, que pertenece al club de pilota Laguar. El objetivo del equipo valenciano no es otro que tratar de revalidar ese campeonato absoluto que consiguió en el 2021, en aquel entonces, en tierras de los Países Bajos. Y cerramos este capítulo de deportes con baloncesto, porque Raúl González ha sido renovado como jugador del club baloncesto IFAC Cal. Está trabajando ya bajo las órdenes de Quique Valle y también Martínez, un base creado en la cantera de Calpe y que la pasada temporada militó en las filas del club básquet Elche.
Y hasta aquí, llegamos a las 2.